Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Conta la llegenda que en Morgat estava llaurant les terres a prop de Banyoles i va sentir una veu potent i sentenciosa que li deia: «Morgat, Morgat, agafa els bous i vés-te'n a casa. Morgat, Morgat, vés-te'n a casa o seràs negat». En Morgat, sorprès i espantat, va anar a refugiar-se a casa seva i llavors tot el pla es va enfonsar com per art d'encantament i van començar a sortir onades gegantines que es cargolaven ferestegament i van engolir correus i arbredes. L'aigua es va estendre i es va formar el gran bassal que avui és l'estany de Banyoles. Afegeix la llegenda que l'estany va aparèixer com un càstig diví en una època en què la contrada vivia sotmesa al vici i a la disbauxa i que Morgat va ser avisat i salvat de desaparèixer sota les aigües com a premi a la seva recta conducta.
Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Aquesta que heu sentit és la llegenda que explica el naixement de l'estany de Banyoles. És una versió publicada per la periodista Tura Soler del Punt. Però per què ens fixem en la llegenda de Can Morgat? Doncs perquè fa 20 anys, l'11 de novembre de 1998, allí, a Can Morgat, van matar un noi de 35 anys que treballava de professor en un institut. Li van disparar un tret al pit i l'embolic per trobar el culpable va ser tan fosc que encara dura ara. Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Era un dimecres de novembre de 1998. A quarts de dues de la matinada, després d'haver sopat amb els companys de feina, l'Imna, una noia de 30 anys, torna a casa. Ella i el seu company, el Bartomeu, de 35 anys, viuen a la casa dels masovers de Can Morgat. Can Morgat és un mas molt gran. La finca és propietat dels germans Tarrés de Girona que hi van a passar els caps de setmana. La caseta que antigament ocupaven els masovers l'han llogat a l'Imma i al Bartomeu, una parella a qui els agrada la pau i la quietud del pla de Banyoles. S'hi viu molt bé allí, al costat de l'estany. A quarts de dues de la matinada, l'Imma ja n'ha tingut prou de festa i torna a casa. El gos, un gos d'atura, està tranquil i la surt a rebre, com sempre. Això és el que ella creu. L'Imma posa la clau al pany i l'ha de fer voltar un parell de vegades per obrir la porta. Ara no hi dona cap importància. És normal. Està ben tancada. Mira de no fer soroll perquè suposa que el seu company, el Bartomeu, dorm. Entra i el Bartomeu està ajegut a terra enmig d'un bassal de sang. Encara respira. Nerviosa i espantada, truca a qui pot. Però ni a l'ambulància ni a la clínica de Banyoles no poden fer res per salvar la vida de Bartomeu Cabello Benzala, de 35 anys. Què coi ha passat? La sang li sortia del pit. Sembla que té un forat. S'ha punxat amb alguna cosa? L'han apunyalat? Aparentment, i per la dimensió del forat al pit, podria semblar que l'haguessin apunyalat amb un tornavís, perquè el forat és molt petit. Però quan els forenses s'ho miren, veuen que és un forat de bala. El Bartomeu ha mort per culpa d'un tret al pit. Una bala del calibre 22 se li ha incrustat al pulmó. El calibre 22 és dels petits i s'utilitza tant en pistoles com en rifles. Amb la noia destrossada anímicament, els Mossos repassen la situació. El cos del noi estava ajagut a pocs metres d'una finestra que estava oberta. No era normal tenir una finestra oberta de nit al novembre. Al terra, per les marques de la sang, queda clar que s'havia arrossegat uns metres. S'havia arrossegat ell sol? Es podia deduir que anava en direcció al telèfon, segurament per demanar ajuda, però va perdre molta sang i es va desmaiar.
La resolució de l'autòpsia en relació a la ferida que presentava la víctima en Bartomeu Cabello és que la bala havia fet una trajectòria molt i molt curiosa.
Tura Soler, redactora en cap d'investigació del Punt Avui.
Que li havia entrat entre els dos dits, l'índex i el pulgar, en la part aquesta tova de la mà, llavors va com rebotar, li va anar a parar el pit i li va quedar allotjada en un pulmó. Arran d'això, què va passar? Doncs que en Bartomeu Camello va tenir una agonia llarga, perquè el que es va calcular és que potser quan la seva companya el va trobar, quan ella tornava d'un sopar amb uns companys de feina, potser feia ja unes 3 hores aproximadament que ell havia rebut aquest impacte de bala. 3 hores doncs, que ell va estar allà, que va intentar, es va veure que havia intentat agafar el telèfon per demanar ajuda, no va poder, i quan la companya arriba se'l troba estirat encara en vida, perquè el van arribar a traslladar a l'hospital, i amb el gos que li estava fent companyia. O sigui, ell no va aconseguir arribar al telèfon per demanar ajuda.
Aquí és on l'Imma recorda que la porta estava ben tancada i que va haver de donar un parell de voltes al pany amb la clau. I la casa està endreçada. No hi ha senyals de lluita ni de robatori. Una de dues. O bé qui va disparar el Bartomeu va entrar i sortir per la finestra, o bé dins de casa no hi va entrar ningú més. Però qui podria voler matar el Bartomeu Cabello? I per què? Qui era el Bartomeu? Bona nit, Lídia.
Bona nit, Carles. Bartomeu Cabello Benzala tenia 35 anys i era professor de gimnàstica a l'Institut d'Ensenyament Secundari de la Bisbal d'Empordà. Els Mossos pregunten al seu entorn i amics i tothom coincideix que portava una vida d'allò més discreta i normal, que era un noi molt senzill i estimat i, a més, havia obtingut les millors valoracions dels alumnes en una enquesta que s'havia fet feia poc a l'IES de la Bisbal. Televisió de Catalunya va explicar així la notícia.
Des d'aquest matí, experts en homicidis dels Mossos d'Esquadra treballen per determinar les circumstàncies que envolten la mort violenta del professor d'Educació Física de l'Institut d'Ensenyament Secundari de la Bisbal. El jove, Bartomeu Cabello Benzala, de 35 anys, l'ha trobat agonitzant cap a 3:45 de la matinada la seva nòvia quan ha arribat a aquesta masia de Porqueres on vivien. La jove ha avisat de seguida la policia i una ambulància ha traslladat el cos de Bartomeu Cabello a un hospital de Banyoles on ha ingressat cadàver per la gravetat de les ferides. En un primer moment, els Mossos han pensat que l'agressió podia haver estat feta amb una arma blanca, però hores més tard l'autòpsia ha determinat que l'assassinat ha estat comès amb arma de foc. Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a TV3 que el professor ha estat mort per una sola bala, possiblement del calibre 22, i que de moment es descarta la hipòtesi d'un robatori com a motiu de l'assassinat. La notícia de la seva mort ha provocat una profunda consternació a l'Institut.
Els forenses insisteixen en fer notar una cosa als investigadors. A la mà de la víctima hi ha una ferida que indica que la bala primer va travessar la mà, entre el dit polze i l'anular, i després va penetrar al pit, com si el Bartomeu hagués fet un gest amb la mà oberta, estesa al davant, demanant a algú que no dispari, intentant protegir-se o parar el tret. La inspecció ocular del lloc dels fets mostra més coses que els investigadors incorporen al cas. A la finestra que estava oberta no hi ha cap marca ni cap taca de res, però just al costat de la finestra, per la part de fora, hi ha sang en un test. Els Mossos s'atreveixen a plantejar una primera hipòtesi. El Bartomeu va sentir un soroll, va obrir la finestra i algú des de fora, segurament de baix cap a dalt, li va disparar. Però qui? I per què?
Alumnes i professors de l'Institut de la Bisbal d'Empordà dedicaran aquest matí un minut de silenci a la memòria de Bartomeu Cabello Benzala, de 35 anys, professor d'Educació Física mort ahir de forma violenta a Porqueres, on vivia. Bartomeu Cabello, nascut a l'Hospitalet de Llobregat, era una persona molt apreciada a l'Institut de la Bisbal, on impartia classes des de feia 2 anys.
Una bellíssima persona, jo no m'encanso de dir-ho, és una dels millors professors que hi havia a la casa, sempre disponible per al que fos necessari. Quan demanaves ajuda, la tenies. Quan volies que acompanyés els nanos, l'acompanyava. Si necessitaven algú que els portés d'excursió, els hi portava.
La nòvia de Bartomeu Cabello el va trobar agonitzant la passada matinada en aquesta masia de Porqueres on residien.
La consternació per la mort del Bartomeu és enorme, però les circumstàncies que l'hagin assassinat d'un tret al pit provoca desconcert i por. La gent està espantada i els Mossos, totalment desconcertats, perquè un dia i mig després d'estar investigant no troben cap mòbil per al crim. L'autòpsia determina alguna cosa més. El tret es devia disparar cap a les 10 del vespre. Recordem que el noi el van trobar a 1:45 de la matinada. I diuen que el devien ferir cap a les 10 perquè la ferida al pit ja havia començat el procés de cicatrització. A més, els forenses també determinen que ja havia sopat. Els Mossos van recórrer totes les masies i cases veïnes per si algú havia sentit o vist alguna cosa estranya la nit dels fets, però ningú no va veure ni sentir res. Res de res. La revisió detallada de l'entorn permet que els Mossos es fixin en un detall nou. Molt a prop de la casa hi ha un fanal trencat, i per la manera com està trencat i com han caigut els vidres, es podria dir que el van trencar d'un tret. Tot i que no s'ha trobat cap beina de bala a prop del fanal, la companya del Bartomeu diu que està convençuda que el dia abans aquell fanal funcionava correctament. Els investigadors s'atreveixen a desenvolupar una mica més la hipòtesi que creuen més probable. Bartomeu estava tranquil·lament dins de casa quan va sentir un tret i el soroll del fanal quan es va trencar. Va obrir la finestra per mirar què coi estava passant i va enxampar algú, segurament amb un rifle, molt a prop de casa seva. Ah, disculpeu-me, m'he descuidat de dir que els forenses creuen que la bala es devia disparar a una distància d'entre 10 i 15 metres. Per tant, segurament, el botxí i la víctima es van veure les cares. Continuem amb l'hipòtesi. La víctima sent soroll a fora, obre la finestra i al sortir, o bé interpel·la qui l'ha disparat, o ja se'l troba a prop i només té temps de fer el gest amb la mà per protegir-se, però el tret li travessa la mà i li forada el pulmó. Per què? Ningú en té ni idea. Qui? Encara menys.
El més desconcertant d'aquest cas és el que no hi havia un mòbil visible del perquè. O sigui, els investigadors, quan es troben davant d'aquest crim, d'un professor de gimnàstica, una persona normal, en principi, sense cap mena de problema amb la societat, sense cap mena de problema amb la policia, mor assassinat d'un tret a casa seva. Llavors la pregunta és, per què? Quan els investigadors no troben un perquè, un mòbil del crim, és aquell crim més difícil, més complex de resoldre's. Si aquella persona no té enemics coneguts, el seu entorn tampoc té enemics coneguts, en el crim, en lloc, en cap moment s'hi va entreveure cap qüestió ni de revenja, ni de qüestió personal, ni de gelos. No hi havia res, res.
Les investigacions s'enfoquen cap a la bala i la possible arma que l'havia disparat. El calibre 22 és un tipus de projectil que s'utilitza molt en tir olímpic perquè aconsegueix una gran precisió. El 1998, les de calibre 22 eren de les bales més barates que hi havia al mercat. Els investigadors fan una llista de possibilitats i les van descartant.
El mòbil passional és el primer que es va mirar i el primer que es va descartar. El robatori també es descarta perquè tot sembla indicar que l'assassí no va entrar a la casa on, per altra banda, no hi havia res desendreçat. Les investigacions no aporten cap indici que tingués enemics ni males companyies. No poden parlar, doncs, d'una revenja ni de res relacionat amb drogues.
Els investigadors comencen a pensar que podria tractar-se d'un homicidi en certa manera accidental. És a dir, algú dispara el fanal, en Bartomeu surt emprenyat i l'autor del tret el vol espantar disparant-li a prop, però la bala toca la mà, es desvia la trajectòria i se li acaba incrustant el pulmó. Vés a saber. El cas és que els Mossos decideixen revisar totes les armes de la comarca que disparin calibre 22. Paral·lelament, hi ha hagut gent que ha trucat per denunciar terceres persones o per facilitar informacions que en un principi haurien d'ajudar.
Quan arriba un anònim o una delació, no seria tampoc el primer cas que realment un anònim aporti la solució en un cas. Llavors, la forma de com afecta només pot ser d'una, que és que la policia l'ha d'investigar, han d'investigar aquests anònims. Aquí recordo que hi va haver, com a mínim, un anònim que semblava que assenyalava una persona que es dedicava a la venda ambulant o un firaire, i això va estar investigat, aquest anònim.
Una persona delata que a la zona hi acostuma a caçar un furtiu, però després de les primeres investigacions, la hipòtesi del furtiu es descarta, perquè aquest individu caçava amb una escopeta de cartutxos i no amb un rifle o una carrabina del calibre 22. Coincidint amb aquell fet, el diputat socialista gironí Lluís Maria de Puig havia plantejat diverses preguntes a la mesa del Congrés dels Diputats sobre la investigació del segrest de la farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu. De Puig volia saber si la Guàrdia Civil havia fet més investigacions des del març de 1997. De Puig ho preguntava al Congrés arran d'una informació publicada per El Punt en què es titulava «La Guàrdia Civil té l'honor de dir al jutjat que fa 20 mesos que no lliga res del segrest d'Olot».
Maria Àngels Feliu va ser segrestada el novembre del 92. Es van detenir dos comercials acusats del segrest i d'haver-la assassinada i mentre els comercials eren a la presó, Feliu va ser alliberada. Això passava el març de 1994. Quatre anys després, a finals del 98, i coincidint amb el crim de Can Morgat, els segrestadors reals de Maria Àngels Feliu continuaven sense ser atrapats. Mentre al Congrés es donaven respostes buides i intranscendents, a la comarca gironina del Pla de l'Estany es plorava la mort del professor Bartomeu Cabello.
El dissabte 14 de novembre, tres dies després que el matessin, el professor Cabello és enterrat a Porqueres. Al funeral hi van assistir més de 500 persones, entre elles dos autocars d'alumnes procedents de l'Institut de la Bisbal. La jutge que portava el cas no va deixar que l'incineressin i va ordenar enterrar-lo per si feia falta analitzar alguna cosa més del seu cos. Mentrestant, tres dies després del crim, la policia continua sense nord. El fet de no tenir un mòbil pel crim i que aquell noi no tingués ni mala vida ni males companyies els tenia molt desorientats. Es veuen obligats a fer cas dels rumors o dels anònims i algú diu que als voltants de l'Estany hi ha un grup de jocs de rol. Els investigadors es plantegen, doncs, si Bartomeu Cabello podia haver sigut víctima d'un joc de rol i s'investiga la gent de la zona que té fama de jugar a aquestes coses. No troben res de res. Una altra de les coses que fa ballar el cap als Mossos és que si bé els forenses deien que la bala s'havia disparat a una distància d'entre 10 i 15 metres, a la zona no es va trobar cap beina i això pot voler dir dues coses. O bé que la bala s'havia disparat amb un revòlver, que no escup la beina, o que l'autor del tret s'havia preocupat de recollir-la per no deixar rastre i, per tant, hauria recollit dues beines, la de la bala que va trencar el fanal i la que va matar el professor. Més d'una vegada hem sentit els especialistes en investigacions que un crim, quan no es resol de manera ràpida, entra en una fase molt complicada i necessita temps i paciència. El crim de Can Morgat, l'homicidi de Bartomeu Cabello, va entrar en una fase en què calia molta paciència.
Sí que hi havia pressió mediàtica. Potser no hi havia la pressió mediàtica com l'entenem ara, que 20 anys després, que és d'una manera brutal. Però hi havia pressió mediàtica en tant que els Mossos eren una policia novella que havien d'afrontar, doncs, amb totes les seves conseqüències, un cas d'investigació que a més no estàvem parlant que haguessin assassinat una persona entre bandes rivals de narcotraficants, sinó que era una persona honesta, honrada, ben reconeguda entre la societat, un professor de gimnàstica d'un institut en el que tothom se l'estimava. Hi van haver mostres de suport fins i tot d'instituts d'Andalusia que sé que havien fet com algun intercanvi amb ells. Vull dir, era una persona que no s'entenia el per què l'havien assassinat, llavors hi havia com moltes ànsies de resoldre aquell cas, a part de perquè els Mossos s'estaven estrenant com a policia judicial.
Dos mesos després, a finals d'any, es viu un fet que deixarà tothom descol·locat. Els Mossos d'Esquadra de l'àrea de Girona, amb l'inspector Manel Castellví al capdavant, fan una roda de premsa de balanç de l'any i Castellví, interpel·lat per com van les investigacions del crim de Can Morgat, fa unes declaracions aparentment inofensives.
pels entorns de Nadal, entre la premsa i els comandaments dels Mossos, aquell moment l'inspector, l'ara avui comissari Castellví, era inspector aquí a Girona i era, si no recordo malament, en aquell moment assumia les tasques de portaveu, i els periodistes una mica el que van fer va ser, clar, correlar en l'inspector Castellví per demanar-li explicacions de com estava la investigació del crim de Can Morgat, que en aquell moment era un dels crims que estava sobre la taula i pendent de resoldre.
Concretament, l'aleshores inspector Castellví va dir això.
Hem obert una nova línia d'investigació i creiem que el cas pot quedar resolt ben aviat, abans de l'estiu, amb seguretat.
Tothom va escoltar aquelles paraules amb sorpresa i satisfacció. Bé, tothom no. La titular del jutjat d'instrucció número 4 de Girona, Loreto Campuzano, que porta el cas, s'enfada molt. Primer renya l'inspector Castellví i després li obre diligències per un possible delicte de revelació de secrets sumarials. Això descol·loca els Mossos, especialment els caps, que no entenen la duresa amb què és tractat l'inspector Castellví per unes paraules que tothom havia cregut gairebé insignificants. Després sabrem com va acabar l'expedient per revelació de secrets. Ara tornem a la nova línia d'investigació que se suposa que havia de portar a resoldre el crim de Can Morgat ben aviat, abans de l'estiu. Seguint el fil de l'arma que podia haver disparat una bala del calibre 22, els Mossos ja no investiguen ningú de Porqueres, el municipi on vivia la víctima, ni de la Bisbal, on treballava. Estaven acumulant detalls sorgits d'interrogatoris i els creuaven amb les dades de propietaris d'armes, ja no només de la zona, sinó de tot Catalunya, i estableixen un llistat d'armes sospitoses. Ara ho analitzarem, però primer deixeu-me recordar que en aquell any 1998 va ser l'any que els Mossos d'Esquadra es van desplegar pel territori, és a dir, que es van estrenar. Ves a saber si la jutge Campuzano volia donar una primera lliçó a l'inspector Castellví per fer-li saber qui manava. El cas és que en la labor de desplegament, els Mossos anunciaven la intenció de conèixer cada racó del món rural i fer que els pagesos els coneguessin. Amb aquest objectiu van començar a fer un catàleg de tots els masos de la regió policial de Girona i una nova versió dels mapes de camins per poder arribar amb rapidesa a tots els indrets on fossin requerits. És a dir, els Mossos eren joves, acabaven d'arribar i això segurament despertava certes, diguem-ne, reticències, dubtes, inquietuds, fred de peus o coses així. Els jutges, jutgesses i, sobretot, els altres cossos policials. De seguida sabeu per què ho dic, això. Amb l'inspector dels Mossos investigat per la seva pròpia jutge, acusat de revelar secrets per haver dit que tenia una nova línia d'investigació, arriba la notícia d'una operació policial en què es detenen tres persones. Atenció al final de la notícia que va donar TV3 el 12 de gener de 1999, dos mesos després de la mort de Bartomeu Cabello a Can Morgat, al municipi de Porqueres.
Els agents hi han detingut tres persones. Juan Carlos Bosch, de 43 anys, conegut com el Patata, amb molts antecedents per atracaments i enfrontaments amb la policia i que estava acompanyat per una dona de nacionalitat colombiana. També s'ha detingut un dels propietaris de la finca. Els homes feia tres mesos que estaven tancats en aquesta masia i no sortien gaire. Un dels veïns ha explicat que no ha sentit res aquesta matinada, però que els homes ja eren vigilats.
Un dia van estar molt d'estona i a la tarda ja hi eren. N'hi havia una a cada sortida i n'hi havia davant de la casa i amb tots portaven aparatos de ràdio.
En l'operació, la policia ha intervingut dues armes més. El Patata va ser detingut a Bèlgica després d'un enfrontament amb la policia d'aquell país, però va sortir de la presó a començaments de l'any 97. Justament aquest any va ser detingut per la Policia Nacional. Segons fons de la investigació, no es descarta la possible vinculació de Juan Carlos Bosch amb el crim del professor mort a Porqueres, Bartomeu Cabello, al novembre de l'any passat. Ara s'hauran de fer les proves de balística.
Esperarem, doncs, les proves de balística. Però expliquem una miqueta més aquella operació. Ja hem dit que l'any 98 va ser l'any del desplegament dels Mossos pel territori. Això volia dir que el que s'entén per seguretat ciutadana era competència de la policia catalana. Ja us he parlat del fred de peus de les altres policies, oi? Doncs bé, la Policia Nacional Espanyola, sense dir-ne res als Mossos, la nit del 10 al 11 de gener desplega una vintena de GEOs, agents d'èlit, i alguns més de la UDICO, la Unitat de Drogues i Crimen Organizado, en una perillosa operació que portarà sorpreses. Rodegen el Mas Martí, un casalot del segle XVIII al terme municipal de Corçà, i entren de matinada.
En l'operació detenen tres persones, entre elles Juan Bosch, conegut com El Patata. La policia el buscava perquè es veu que havia participat en un tiroteig al Paral·lel de Barcelona en què va quedar ferit un agent de policia. Aquest senyor, El Patata, per cert, el mal nom li venia perquè el seu pare tenia una parada de patates al mercat del Born, doncs aquest senyor tenia un historial de robatoris i d'enfrontaments amb la policia una mica llarg, fins al punt que pertanyia a una banda que en un altre tiroteig havia ferit de gravetat l'inspector en cap de la brigada d'atracaments. Però també se'l vinculava a l'assassinat a sou d'un empresari i al fet d'haver ferit un policia a Bèlgica, entre altres enfrontaments amb policies.
Un mala peça, vaja. Però què pot tenir a veure El Patata amb el professor de gimnàstica de l'Institut de la Bisbal? Els Mossos, mentre s'empassen el mal humor perquè la policia espanyola ha fet un desplegament de geos i ha assaltat una masia al Baix Empordà sense avisar-los, es trenquen el cap per intentar esbrinar possibles connexions entre un professor d'institut ben vist i estimat per tothom i un delinqüent perillós acusat de nombrosos robatoris i atracaments amb violència. A pesar de la detenció gràcies a un confident i a la troballa d'una pistola del calibre 22, els Mossos continuen sense veure-ho clar. No troben res sòlid ni prou seriós, i els investigadors comencen a pensar en una nova hipòtesi. I si va ser una confusió? I si l'homicida pretengués passar comptes amb l'inquilí de Can Morgat però segués com fos? És a dir, va matar qui no era. Es veu que Can Morgat havia tingut diversos inquilins. Abans que en Cabello hi havia viscut un home que treballava de pintor, i abans un escultor. Podia ser que algun d'aquells inquilins anteriors tingués comptes pendents amb El Patata? Però buscant i rebuscant en les vides de Bartomeu Cabello i del Patata, troben una primera coincidència. Algú diu que tots dos havien nascut a l'Hospitalet. Els Mossos continuen remenant i intentant reconstruir la vida de Bartomeu Cabello i a l'Institut de la Bisbal no saben trobar taques estranyes a la normalitat del professor de gimnàstica. Algú explica que dos dies a la setmana el profe de gimnàstica no dinava a l'escola. Ben bé, les declaracions no diuen exactament dos dies, sinó un parell de cops per setmana. Però els investigadors no tenen res millor, res on poder-se agafar. Pot ser que en aquell parell de cops per setmana, a migdia, en el temps que hi ha a l'hora de dinar d'un institut, el Bartomeu Cabello hagués establert contacte amb El Patata o algun dels seus socis? No es pot descartar mai res, perquè la vida dona moltes voltes i ens té preparades moltes sorpreses. Preguntant, resulta que El Patata havia viscut a la Bisbal, poble on treballava el professor. I remirant els arxius, la policia troba que El Patata havia generat problemes quan vivia a Barcelona perquè es dedicava a fer pràctiques de tir contra la façana de casa seva. O sigui, que en aquells moments, gener del 99, els Mossos i la policia tenien això.
La nit de l'11 de novembre, Bartomeu Cabello, un noi de 35 anys que vivia al mas de Can Morgat de Porqueres, a tocar de l'estany de Banyoles, va ser ferit mortalment d'un tret al pit. No se'n troba el mòbil i els Mossos investiguen a tothom que tingui armes que puguin disparar bales del calibre 22. Mentre la policia catalana busca un rifle del 22, un confident diu a la Policia Nacional que l'autor podria ser Juan Carlos Bosch, àlies El Patata, que s'amaga al Mas Martí de Casa de Palràs, al municipi de Corçà. Un grup de 20 agents d'èlit de la Policia Nacional assalten la masia de matinada. Detenen El Patata i dues persones més i en l'escorcoll troben una pistola del calibre 22. Les investigacions sembla que estableixen poques connexions entre ells, però, segons les primeres informacions, Cabello i El Patata havien nascut tots dos a l'Hospitalet. El Patata havia viscut a la Bisbal, on Cabello feia de professor, i El Patata tenia afició a disparar contra les parets i a Bartomeu Cabello el van matar quan va treure el cap per una finestra per veure qui havia disparat contra un fanal de casa seva.
N'hi ha prou amb tot això per establir una connexió prou sòlida entre víctima i botxí? Què diuen les proves científiques? Tres dies després de la detenció del Patata i de trobar-li una pistola del calibre 22, la comparació entre la bala que va matar el professor i l'arma del Patata va deixar les coses clares.
Les proves de balística que han fet la policia científica dels Mossos d'Esquadra i el Cos Nacional de Policia descarten que l'arma del calibre 22, intervinguda en l'acció policial que es va fer dimarts a primera hora al Mas Martí de Corçà, fos utilitzada en el crim de Porqueres. D'aquesta manera, Juan Carlos Bosch...
I com se sap si era l'arma del crim? Doncs la policia va agafar la pistola confiscada i en una galeria de tir va disparar uns quants trets. Es van comparar les bales disparades per la pistola del Patata amb la bala que va matar en Bartomeu. I les marques que feia la pistola Astra no coincidien de cap manera amb les marques que tenia la bala assassina. Al cap d'uns dies també es va saber que la família de Bartomeu Cabello es va enfadar molt perquè s'hagués donat crèdit al fet que hi hagués pogut haver una vinculació entre el professor de gimnàstica de la Bisbal i els atracadors violents. A més, resulta que Cabello no havia nascut a l'Hospitalet, sinó a Barcelona. O sigui que, dos mesos després del crim, tot havia quedat una altra vegada en paper mullat.
Un cop fetes les proves de balística, aviat va quedar desmuntat, perquè ni hi havia cap element que demostrés que hi havia ni algun contacte ni cap mena de relació d'aquest home, diguéssim, del món dels atracaments amb Bartomeu Cabello, que era una persona que era un professor d'institut normal i corrent, i quan es va comprovar que la pistola 22 que s'havia trobat no era la mateixa que s'havia fet servir per disparar a Can Morgat, doncs ja va estar resolt. Aquí potser hi va haver una mica de precipitació. Se suposa que era normal que si trobes una arma del 22 facis les proves i ho comprovis, però allà hi va haver com potser un excés de protagonisme de dir hem trobat una arma del 22, serà l'arma del crim de Can Morgat, i no era l'arma del crim de Can Morgat.
Com s'ho van prendre els Mossos? Aquella intervenció, la intervenció dels GEOs, del UDICO i tot això?
Bueno, la intervenció suposo que se la van prendre, que no els hi devia afectar massa. El que no va agradar va ser que se'ls hi atribuís l'homicidi en aquest senyor, perquè esclar, la intervenció de fet estava feta per una altra cosa, era una operació que es portava des de Barcelona i estava feta doncs per desemmascarar una trama de atracadors que havia instal·lat al Baix Empordà, es havia muntat un cau en allà, una amagatall al Baix Empordà.
Descartat doncs el Patata, l'única via que es manté oberta és la de buscar totes les armes que disparin bales del calibre 22. Es busca a tot Catalunya perquè l'Estany de Banyoles és un lloc molt visitat i no seria impossible que ho hagués fet algú de pas. A més, s'ha parlat amb tot tipus de testimonis i hi ha gent de la zona que parlen d'una furgoneta blanca. Diverses persones comenten com a cosa diferent que aquell dia hi havia una furgoneta blanca que no era habitual als voltants de l'Estany. El registre d'armes el té la Guàrdia Civil i surten centenars de candidats amb permís d'armes que declaren tenir-ne una del calibre 22. Els Mossos, havent vist les marques que deixa una pistola en una bala, descarten les armes curtes i elaboren el que creuen que podria ser un retrat robot de l'arma homicida. El que us dèiem abans, fan un retrat de l'arma sospitosa. Es focalitzen en les carrabines de tir esportiu del calibre 22 i els surt una llista de gairebé 100 candidats. El procediment per buscar armes del calibre 22, que havia començat el mateix mes de novembre i que no s'havia abandonat ni amb la detenció del Patata, és aquest.
Primer es contacta telefònicament amb el propietari de l'arma i es concerta una cita. Els Mossos van a casa del tirador, a qui li fan disparar uns quants trets. En recullen els projectils disparats i es comparen amb la bala causant de la mort del professor de la Bisbal. A finals de gener de 1999 no s'ha trobat cap coincidència. No hi ha cap sospitós. Els investigadors continuen sense tenir ni idea de qui havia disparat un tret al pit de l'inquilí de Can Morgat.
I sense sospitosos de la mort del professor Bartomeu Cabello, ens plantem al maig de 1999. Recordeu que al desembre del 98 els Mossos havien fet una roda de premsa per fer balanç del seu desplegament al territori? I que aleshores l'inspector Castellví havia dit als periodistes que el cas es resoldria aviat, segurament abans de l'estiu? I que una jutge s'havia emprenyat i li havia obert diligències per revelació de secrets? Doncs el dilluns 10 de maig, l'inspector Castellví va tenir el disgust d'haver de declarar davant el titular del jutjat número 3, que aleshores era don Alberto de los Cuetos, investigat per un delicte de revelació de secrets sumarials. Castellví, aquell maig, era el coordinador de la regió policial de Girona i s'enfrontava a una imputació que li podia suposar d'un a tres anys de presó i la inhabilitació. Molt content no devia estar. I, a més, sense tenir ni una pista de l'assassinat que, indirectament, li havia provocat la imputació. O podríem dir que els jutges el van imputar per un excés de zel. Recordem les declaracions que va fer Castellví en roda de premsa?
Hem obert una nova línia d'investigació i creiem que el cas pot quedar resolt ben aviat. Abans de l'estiu, amb seguretat.
Tants caps, tant barrets, aquesta jutge va reaccionar així. Un altre no, potser no hauria reaccionat d'aquesta manera. Jo crec que l'inspector Castellví va continuar fent el que ell creia que havia de fer, perquè precisament no és pas que els Mossos siguin sospitosos de donar més informació del compte i d'esquenes del jutjat, al contrari, que són d'una rigorositat i una meticulositat a l'hora de donar qualsevol dada d'un tema que estigui en curs, que era molt sorprenent que l'inspector Castellví es veiés imputat per revelació de secrets, perquè davant d'això és que les seves paraules eren paraules cordials per, d'alguna manera, a veure, per adreçar a la premsa, que li estava demanant explicacions, però és que no va donar ni una dada en relació amb el crim.
En fi, continuem amb les investigacions. Ara que, si ets policia i veus que els jutges collen d'aquesta manera, això influeix en la feina? Et pot fer ser més exigent o et pot fer precipitar per aconseguir resultats? No ho sé. El cas és que els Mossos continuen sense poder enfocar cap a un objectiu clar la seva investigació mentre van analitzant les carrabines de tir del calibre 22, fins que, creuant declaracions de testimonis i altres informacions, apareix una sorpresa, un sospitós clar.
Crims. Amb Carles Porta.
Els Mossos han detectat un home jove que té una carrabina del calibre 22. Fins aquí res important perquè n'hi ha un centenar a Catalunya. Però aquest home condueix una furgoneta blanca. Això ja el fa particularment interessant per als investigadors. Hi ha alguna cosa més? Sí. Aquest noi treballa de comercial i cada dimecres passa per Banyoles. Són elements que fan que se'l posi el primer a la llista de sospitosos. Es referia l'inspector Castellví a ell quan al desembre passat havia fet les declaracions dient que aviat resoldrien el cas? Em temo que no, perquè la força de les pistes contra aquest comercial van començar al febrer i no al desembre. Però deixem a part l'inspector i centrem-nos en el sospitós. Els Mossos també han visitat les armeries, que no n'hi ha tantes. I en una els han dit que un noi que tenia una carrabina del 22 havia comprat una mira làser i els Mossos i l'armer coincideixen que una mira làser generalment s'utilitza per disparar de nit. A més, el botiguer diu que està gairebé segur que el noi va comprar la mira dies abans del crim de Can Morgat. La cosa se li complica molt a aquest comercial, que es diu Josep i que treballa per a una empresa de Girona. Els policies investiguen possibles connexions entre el comercial propietari d'una carrabina del 22 amb mira làser i el professor mort d'un tret al pit amb una bala del 22, i no hi troben vinculacions directes. La hipòtesi més raonable és la següent.
El comercial de nom Josep i un amic.
Això de l'amic surt perquè algunes persones, disculpeu que et talla, algunes persones de la zona, quan han parlat amb els Mossos, han parlat amb tothom que han pogut, evidentment, han declarat que aquell dia van veure dos homes que potser anaven de caça. No reconeixen cares, no donen elements per fer cap descripció. L'únic útil és que dos homes desconeguts voltaven per la zona. I hem dit també que alguns testimonis parlaven d'una furgoneta blanca. Però vaja, continuem amb la hipòtesi.
Doncs el Josep, propietari d'una carrabina del 22 i un amic, es mouen pels voltants de l'estany de Banyoles. Can Morgat és al costat d'una carretera i allí mateix hi ha un camí que porta a una de les rutes de senderisme. S'hi pot aparcar bé. Els dos amics baixen del cotxe i van a caçar de nit, a caçar o a fer el brètol, a provar la carrabina i a estrenar la mira làser. Passen per Can Morgat i el comercial dispara un fanal. El Bartomeu Cabello surt a la finestra, pot ser que discuteixin o pot ser que no, i per espantar-lo o fins i tot per casualitat, li disparen un tret que li forada primer la mà i després el pulmó.
Els investigadors, amb aquesta hipòtesi damunt la taula i amb dades importants que la poden reforçar, van a visitar el Josep i se centren en un detall. Quan va comprar la mira làser? I el Josep diu que va ser després del crim de Can Morgat. Els Mossos saben que el venedor d'armes els ha dit que la va comprar abans del crim. I el sospitós diu que va ser després. Menteix? Ara mateix, en aquest punt de la investigació, els Mossos no tenen cap certesa absoluta. Però ens podem imaginar la conversa i el debat que hi ha a la comissaria analitzant aquest cas.
Tenim testimonis que parlen d'una furgoneta blanca. Ell condueix una furgoneta blanca.
També vam trobar gent que parlava de dos homes per la zona.
Però són fiables, aquests testimonis?
Ens ha arribat un anònim que diu que el crim l'haurien comès dos homes, dos comercials que fan ruta per Banyoles en una furgoneta blanca. El sospitós és comercial i passa cada dimecres per Banyoles.
I a la víctima la van matar un dimecres a la nit.
Home, això potser ja comença a ser més que coincidències, però ja sabeu que no ens podem refiar dels anònims.
I això de la mira és molt significatiu. El primer dia que li vam demanar la carrabina no ens va parlar per res de la mira làser. I quan hi vam tornar, ell va dir que l'havia comprat després del crim.
El botiguer diu que li va vendre abans del crim.
Sí, però no n'està 100% segur i que ni l'un ni l'altre han guardat tiquets de res.
Però tot el que tenim són indicis racionals molt clars. A veure, té una arma del calibre que busquem, condueix una furgoneta blanca i hi ha testimonis que parlen d'una furgoneta blanca i l'anònim, a més, ho diu directament. Els dimecres passa per Banyoles.
I si s'acabava de comprar una mira làser, és fàcil creure que era per disparar de nit.
Però tot i això, els Mossos no es van acabar de decidir a detenir el Josep. Això sí, el van investigar molt, a ell i al seu entorn, buscant l'altre comercial que, segons l'anònim, viatjaria amb ell. Mentre els Mossos investigaven el sospitós del crim de Can Morgat, va passar això.
La detenció d'un policia local d'Olot, Antoni Guirado, ajuda a estirar el fil de la trama.
La detenció dels segrestadors d'Olot va acaparar tota l'atenció mediàtica. La mort del professor Bartomeu Cabello quedava en un pla molt llunyà i les investigacions avançaven poc. Tot i així, els Mossos continuaven fent seguiments i investigant l'entorn del comercial sospitós, fins que Josep Riquelme es va enfadar. Es va queixar i va acudir a la premsa el 9 de juliol, 5 mesos després que fos considerat sospitós.
Un dia contacta a un noi que es diu Josep Riquelme. Aquest noi el que ve a explicar és que vol queixar-se de l'assetjament que li estan fent els Mossos d'Esquadra en relació amb el crim de Can Morgat. Però no és només en Josep Riquelme, sinó que és també el seu cap en l'empresa de comercials on ell treballa, que diu que és insufrible el que se li està fent. Amb aquest noi, amb la seva família, amb els seus amics i en els companys de feina i en l'empresa mateix, perquè l'estan sometent a una vigilància contínua, fins i tot relata que ell un dia va anar a caçar en un coto, okay, que va veure uns Mossos que li estaven fent fotografies d'amagat i que, clar, que això ha perjudicat fins i tot l'ha perjudicat amb ell, ha perjudicat perquè estava a punt de tenir una depressió, el sentir-se contínuament vigilat i assetjat pels Mossos, ha afectat a la seva companya, a la seva família, als seus amics i fins i tot a l'empresa, que li han perjudicat perquè ell és un comercial i alguns clients pues que han deixat de comprar-li perquè encara li tenen com por.
La Lídia ens dona més detalls de les queixes de l'home a qui els Mossos consideren sospitós.
Josep Riquelme diu que va oferir la carrabina als Mossos perquè la sotmetessin a una prova de balística. A més, els va explicar que feia un any i mig que aquella arma no s'havia disparat i els la va oferir perquè ho comprovessin. Els Mossos no van voler fer cap prova de balística, li van dir que s'estalviés de dir-los com havien de fer la seva feina i van començar el que Riquelme anomena un assetjament a la seva persona. Ell, la seva xicota, la seva exdona, el seu exsogre, el seu patró, els seus companys, els seus clients, han patit interrogatoris encarrilats a descobrir si és una persona agressiva, si acostuma a dur l'arma al cotxe i moltes qüestions de caire personal. També es queixa que un company seu, que la temporada passada va anar de cacera amb ell al Vedat de Foixà, don Riquelme, soci, va haver de resseguir tota la ruta que havien fet acompanyant els Mossos. El comercial explica que, a més, va descobrir uns Mossos que el fotografiaven d'amagat.
El propietari de l'empresa on treballava el comercial va donar suport al seu treballador i es va queixar que els Mossos i la seva investigació tan persistent els havien fet perdre clients. Un mes després que Josep Riquelme es queixés públicament, els Mossos van fer saber, també públicament, que el descartaven com a sospitós i dirigien les investigacions cap a un altre home. I a mig setembre, la imputació de l'inspector Castellví va quedar no res, perquè el jutge que l'investigava per revelació de secrets sumarials va decidir que les declaracions que havia fet el cap dels Mossos de Girona no eren, en cap cas, una infracció penal. Castellví quedava content per una banda, Però no per un altre, perquè allò que havia declarat, que el cas es resoldria segurament abans de l'estiu, no s'havia complert. I 10 mesos després del crim de Can Morgat, continuaven sense tenir res important. El cas estava agafant la direcció d'un calaix, i el que és pitjor, de l'arxiu. Però ja sabeu que la vida és plena de sorpreses. Els Mossos havien filtrat que deixaven d'investigar el comercial per veure si relaxava. I al cap d'un temps, la jutge el va citar a declarar com a investigat. I no només això, li van fer proves cal·ligràfiques per veure si la seva lletra coincidia amb la lletra de l'anònim que s'havia rebut temps enrere. Els Mossos i la jutge consideraven que potser el mateix sospitós havia escrit l'anònim especificant que els autors eren dues persones i que ho havia escrit per distreure l'atenció. Però la lletra no era la seva. Els Mossos, però, van continuar mirant minuciosament els comercials que passaven per la zona i van acabar trobant qui havia escrit l'anònim. Sabeu qui l'havia escrit? Com és la bèstia humana? Doncs l'anònim l'havia escrit un altre comercial enemistat amb els que assenyalava. Potser no els podia guanyar en vendes i se'ls volia treure del damunt amb trampes. En fi, tot plegat va fer que es descartés totalment el comercial Josep Riquelme, que s'havia comprat un visor làser per al seu rifle del calibre 22. A partir d'allí, la investigació va quedar totalment encalaixada i cada any, pels vols de l'11 de novembre, els mitjans de comunicació, sobretot els de la zona, van anar recordant que el cas continuava sense resoldre un any més. El Bartomeu Cabello el van matar la nit de l'11 de novembre de 1998. 4 anys després, la seva mare va escriure una carta al diari adreçada a l'homicida o homicides, perquè ella creia que eren dos.
Jo em segueixo preguntant com sou capaços de viure sense remordiments. No sabeu el mal que ens heu fet. Segurament vosaltres també teniu pares i germans. Pregunteu a les vostres mares què sentirien si a vosaltres us fessin el mateix. Si sabéssiu com us ho diu. I no sé si ho faig més com a assassins o com a covards i miserables.
La Maria Benzala estava disposada a perdonar els autors del crim. Estava convençuda que el seu fill l'havien mort de manera accidental i que això faria que els autors tinguessin condemnes lleus. Ella s'havia fet la idea que es tractava de dues persones, segurament un noi i una noia que rondaven per la zona de Can Morgat i que després de trencar el primer fanal potser en volien trencar un altre i per accident o per espantar-lo, amb el segon tret, van ferir mortalment el seu fill Bartomeu. La Maria reclamava una confessió dels autors per aclarir el cas i poder netejar la imatge del seu fill, que s'havia enterbolit injustament a conseqüència de les especulacions policials, sobretot quan es va detenir el conegut delinqüent anomenat el Patata.
La mare de Bartomeu Cabello sí que recordo que ens va enviar una carta, que vaig parlar jo amb ella també, i ella una mica el que feia era una crida a la persona que ja li donava a ella el benefici del dubte de que no el volia matar, i el que feia era una crida amb ell i a la persona que suposava que l'acompanyava, perquè ella sempre va donar per suposat que aquesta persona que va anar allà hauria d'anar, que haurien de ser dues persones. Llavors una mica els hi tocava la sensibilitat dient-los és que sou uns covards, sisplau, confesseu, jo ja entenc que no ho volíeu fer, que va ser, però jo vull saber què va passar i per què és que va morir el meu fill, perquè va rebre ell un tret de bala sense saber per què.
L'any 2005 es va arxivar provisionalment el cas i es va deixar d'investigar a l'espera que aparegués algun detall que, per casualitat o no, permetés encarar una línia d'investigació fiable. I l'any 2011, quan ja havien passat 13 anys des de la mort del Bartomeu Cabello, els familiars van voler reobrir el cas. La hipòtesi de la família i amics del Bartomeu tenia l'origen en un fet que havia passat exactament un mes abans del crim.
Bona tarda. Una sobrecàrrega per excés de passatges s'apunta com la causa més probable de la tragèdia que s'ha viscut aquest matí a l'estany de Banyoles, quan una embarcació turística s'ha enfonsat amb 141 jubilats francesos de la Rochelle a bord.
L'accident de la barca Loca va passar el 8 d'octubre de 1998 a la riba de l'estany de Banyoles. Hi van morir 21 jubilats francesos. Bartomeu Cabello i la seva nòvia vivien a Can Morgat, exactament a l'altra banda de l'estany. Escolteu aquesta notícia i després us explicarem la hipòtesi de la família del professor de gimnàstica de la Bisbal.
El segon testimoni ha estat un dels mestres que acompanyava el grup d'escolars que va presenciar el naufragi. Jordi Graells ha assegurat que Bartomeu Gallolà era qui manava el catamarà i que el seu gendre, Simó Rodríguez, era terra i que quan aquest va veure que el catamarà s'esfonsava va posar-se les mans al cap.
Us heu fixat que diuen que qui manava el catamarà es deia Bartomeu? Doncs la hipòtesi que plantejaven els familiars per reobrir el cas era que algun familiar d'algun dels jubilats morts a l'estany s'hauria volgut venjar de Bartomeu Gallolà, propietari de la barca La Oca. Hi hauria enviat un sicari. L'assassí a sou hauria buscat el Bartomeu i algú li hauria dit que vivia en una casa al costat de l'estany, a Can Morgat. I com que se suposa que els assassins a sou primer disparen i després pregunten, hauria matat un Bartomeu equivocat. Que l'homicida fos francès explicaria, segons els denunciants, per què mai no es va trobar l'arma homicida. Haurien vingut de França, disparat i tornat a marxar. És obvi que també podia tractar-se d'un familiar venjatiu, perquè un rifle del calibre 22 no és precisament una arma utilitzada per un assassí a sou. Per tot plegat, un advocat, en nom dels familiars del Bartomeu Cabello, demanava al jutjat que reobrís el cas i es fes una investigació exhaustiva dels familiars i de l'entorn de tots els jubilats morts en l'accident de l'Oca. Demanaven que s'investigués si algun d'ells durant l'any 98 era titular d'una arma del calibre 22 i també demanaven veure si n'hi havia algun amb antecedents policials que fos caçador, membre de l'exèrcit, de les forces de seguretat o practicant de tir olímpic. No els van fer cas. Al novembre del 2018 es van complir 20 anys del crim de Can Morgat, 20 anys de la mort de Bartomeu Cabello Benzala. I això vol dir, si no m'equivoco, que el crim ha prescrit. Fins ara no s'ha pogut posar llum a la foscor. Ara, qui podria posar llum a la foscor és qui va disparar aquell tret que va matar el professor de gimnàstica de l'Institut de la Bisbal. Ara ja ho podria explicar, si més no, a la família. Sabeu una cosa curiosa? El Bartomeu era molt estimat i estava considerat bon mestre. Entre altres coses, perquè en aquella època, el 1998, feia de professor de gimnàstica i a l'Institut de la Bisbal no tenien gimnàs. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.